Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora, la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnils tenim Jordi Puigneró, de Convergència i Unió, Pere Soler, del PSC, Joan Calderón, d'Iniciativa, Ignasi Bea, de la CUP. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
I està entrant també per la porta a l'estudi Jordi Carreras, del Partit Popular, que s'incorpora en aquests moments a aquesta tertúlia. Tractarem diversos temes, parlarem primer de temes locals i després ens n'anirem al Congrés per analitzar què va passar ahir a Madrid. Primer de tot, voldria parlar de les 839 famílies que han sol·licitat els serveis de Càritas durant el 2013, el que suposa un total, atenció, de 2.318 persones ateses, el que equival a un 3,9% més que l'any anterior. En aquest període, l'entitat solidària ha impulsat i mantingut 14 projectes solidaris per ajudar els seus usuaris, que principalment han buscat assessorament per trobar feina. 175 voluntaris, una quantitat lleugerament superior a la del 2012, van fer possibles totes les atencions dutes a terme per Càritas. Aquest és un resum de la memòria que va presentar iCàritas. A la web de cuat.cat poden trobar-hi més detall, però igualment els voldria demanar des dels partits polítics una valoració d'aquestes dades, sobretot aquest increment d'un 3,9% de persones i famílies ateses a través dels serveis de Càritas. Jordi Puigneró, Convergència.
Bon dia a tothom. En primer lloc, doncs, agrair en aquest sentit, doncs, la tasca que fa aquesta entitat a la nostra ciutat, d'ajuda i de suport a la gent necessitada, i que no ho fa sola, que hi ha moltes més entitats que també, doncs, es dediquen a ajudar a les persones, i en aquest cas destacar també que Càritas ho fa també amb el suport de l'Ajuntament. L'Ajuntament tenim un conveni amb Càritas, un conveni de col·laboració en el qual, doncs, hi ha una subvenció de 60.000 euros per poder, doncs, ajudar a realitzar aquestes tasques, i també els ajudem pel que fa, doncs, a un pis de lloguer, que en aquest cas, doncs, ajuda, doncs, que les persones en situació, doncs, d'exclusió, doncs, puguin tenir un lloc on poder, doncs, on poder residir, que aquest també el lloguer el paga l'Ajuntament, i també és un pis de promussa, i també, doncs, col·laborem amb el que és el menjador social de Càritas, en el qual, doncs, també hi fem una aportació econòmica durant l'any. Per tant, lloar en aquest cas la tasca que fa Càritas, dir que l'Ajuntament, doncs, ajuda i està darrere i col·labora amb aquesta entitat per poder donar aquest servei, i esperem, doncs, que aquestes xifres, que aquest any ha crescut un 3,9%, segons tinc entès, i ara hauria de repassar les dades de l'any passat, és un creixement inferior, diguéssim, al que havíem tingut en els darrers anys. Per tant, sembla ser, així també ho indiquen les dades dels serveis socials de l'Ajuntament, que s'estanca, el creixement, diguéssim, en aquest sentit, i esperem que això ara serveixi ja de cara als propers anys per començar, diguéssim, a que aquestes xifres baixin, perquè això seria, doncs, un indicador de que realment les coses van millor, que hi ha menys persones que pateixen a la ciutat, i per tant, doncs, el que està clar és que nosaltres continuarem donant suport a aquestes polítiques d'atenció a les persones amb risc d'exclusió.
Partit Popular.
Sí, bon dia. Bé, jo crec que ens hem de felicitar, Sant Cugat, de comptar amb una organització com Càritas, que realment presta un servei excel·lent a la gent a la que tracten, que són persones i famílies amb molta necessitat. No? A mi, de les dades que ha donat Càritas a la memòria d'ahir, doncs, hi ha una que m'ha cridat particularment l'atenció. Una, a part de l'estancament que deia el senyor Puigneró, que no ha seguit augmentant sensiblement durant el 2013 el número de persones ateses, però sí s'ha estancat el número, és a dir, que hi ha una sèrie de persones que es mantenen a la situació de crisi, podríem dir, de crisi familiar, a pesar de que la situació vagi millorant, no? El qual és normal, és estar a l'atur, van perdent subsidis, van perdent suports, i llavors estan en una situació francament difícil que almenys Càritas els hi palia. I després hi ha una altra dada de gent que no és irrelevant, ni molt menys, que no tenen sostre, no? Algú ho ha fet a l'Ajuntament, també ho ha dit el senyor Puigneró, s'ha dit un pis de promussa, però algú s'hauria de mirar de fer per ajudar aquesta gent que no té, que viuen en barraques o al carrer, sense més, no? I és una situació realment dolorosa. Afortunadament, aquí a Sant Cugat no és un número important, però encara que fossin una persona ja seria greu. Per altra banda, per acabar l'ajuda de l'Ajuntament a Càritas, és una ajuda doncs, que s'ha d'agrair, no? Però que em sembla clarament insuficient, no? Mentre hi hagi situacions com aquestes, doncs mirin, és molt fàcil de fer xifres, eh? Però si a Càritas li ha donat 61.000 euros el 2013, a part d'ajuts indirectes, podríem dir, com el del pis de Promusa, però amb una població de Bolívia per arreglar unes rieres se li han donat 69.000 euros i amb tot el conjunt de la cooperació internacional se'n volta els 700.000 euros. És una de les partides, podria posar altres, eh? Poso una que em ve al cap ara d'una manera immediata, i altres coses, això, però jo crec que el que demostra és que s'ha de replantejar la política municipal i s'ha de tenir present que és el més important, no? El més important són les persones que tenim a la vora, eh? I aquestes pues, estan aquí a davant nostre.
PSC?
Sí, en tot cas, jo començaré pel revés, no? En tot cas, lamentar els números que va presentar Càritas, perquè realment el que reflexen és una crua realitat a les persones que ho estan passant malament a la nostra ciutat. I per tant, quan més treballi Càritas, pitjor està la situació social a la nostra ciutat. Què vol dir això? Doncs home, vol dir que un increment d'un 4%, jo no parlaria d'estancament en aquests moments, quan parlem de que hi ha hagut un augment del 7% de les persones nascudes a l'estat espanyol, que són subsidiàries dels ajuts de Càritas, no parlaria d'un estancament. Quan Càritas té un pressupost d'un milió d'euros a la nostra ciutat, que és quasi un 10% del pressupost de l'Ajuntament Municipal, i si sumem Creu Roja, que és l'altra gran entitat que presta serveis, ens aniríem quasi a un 16, entre un 15 i un 16% del pressupost destinat, del que destinaria el pressupost que té l'Ajuntament a serveis socials i a diguéssim, a l'ajut a les persones més desafavorides, ens ho hem de fer mirar. Ens ho hem de fer mirar com a ciutat, com a marca de ciutat, com aquesta ciutat que té el verd i el benestar més gloriós dels pobles i viles que es fan i es desfan. Mentre la nostra alcaldessa està a Medellín parlant de sostenibilitat i no parla de pobresa i no parla de lluitar contra l'atur a la nostra ciutat, quan tenim més de 4.000 aturats en una població activa, que és la que tenim a la nostra ciutat, quan Càritas logra reunir al voltant de 170, quasi 180 voluntaris per poder fer la distribució i poder fer les seves tasques i l'Ajuntament té un problema de participació, tot això ens ho hem de fer mirar. Vol dir que l'Ajuntament no és capaç ni de treballar ni d'absorbir la necessitat social que hi ha en aquests moments en el carrer.
Iniciativa?
Bé, jo començaria per destacar les dades que va donar en aquest cas l'Amèlia de Juan de l'informe, que tu has fet un petit resum, Pep, que són les 2.300 persones que tenen Càritas, que signifiquen 840 famílies. També jo crec que s'han de destacar dues dades més. Hi ha més dones que homes, per tant estem parlant també d'un rostre femení de la pobresa, un rostre femení que no, a banda d'altres consideracions, doncs les dones una vegada més pateixen més les circumstàncies de la crisi per diversos factors, no? En aquest cas la pobresa, i podríem entrar en altres àmbits, no? Les igualtats de drets, però no vull canviar el debat. No vull entrar en altres d'allò, però bueno, podríem parlar de la llei de l'avortament, però no tinc ganes d'entrar en un altre debat. Però efectivament també estem parlant de qui més pateix la crisi una vegada més, d'alguna manera, i així ho demostren les dades, també són les dones, i també el nou perfil de persona atesa per Càritas. Històricament, Càritas havia atès sobretot molta gent sense una situació regular. A dia d'avui, segons les seves dades, ha augmentat aquest tipus de pobresa, aquest tipus de persona atesa, i estem parlant d'un 37% de persones ateses per Càritas que ja són persones, es diu a la notícia, autòctones, no? I ja no és ni persones immigrades ni persones en situació irregular al país. Estem parlant de, pues, que realment una vegada més, el cliché aquell de la pobresa relacionada amb gent de fora, doncs això s'està acabant i estem en situacions de pobresa estructural. Si a això li sumem, ho apuntava el Pere, les 4.000 persones a l'atur, que ja comencen a ser estructurals també, que en 4 anys hem passat de 2.000 a 4.000 persones, malgrat les dades comparades amb el voltant siguin bones, doncs hem duplicat les persones registrades a l'atur, doncs bé, dibuixen un panorama d'una pobresa, si voleu, o d'una situació de crisi estructural per un nucli important de la ciutadania de Sant Cugat. En un altre ordre de coses, i potser des d'un punt de vista més polític, jo crec que està molt bé el suport que dona l'Ajuntament a Càritas, està molt bé la subvenció que li dona, es podria valorar si s'ha de donar més o menys, però el que no es pot fer és confiar-ho tot o subcontractar-ho d'alguna manera amb totes les cometes possibles a entitats com Càritas. Jo crec que en aquest cas l'actuació combinada entre serveis socials i Càritas és important per tal d'atendre aquesta gent que està vivint aquestes dificultats, i des del punt de vista d'Iniciativa entenem que el que cal fer és reforçar més els serveis socials i apostar per mesures concretes de cara a aturar aquesta xacra que és la pobresa.
La CUP, per tancar aquesta ronda inicial.
Sí, bé, les dades aquestes de Càritas, d'aquest augment del 3,9% de persones que s'atenen, juntament amb el 4.000 d'atur que s'han comentat, juntament amb el 10% pràcticament de persones que fan ús dels serveis socials, que n'hem parlat bastantes vegades també, juntament amb les dades que sortien al darrer observatori de la ciutadania, on sortien percentatges importants de gent que patia per pagar serveis bàsics, juntament amb pràcticament 900 persones que se'ls ha enviat el tall d'electricitat el darrer any, configuren una postal, un dibuix d'on Sant Cugat, que sovint no queda tant a l'aparador com l'altra part de Sant Cugat més positiva, no? Nosaltres, quan vam fer el debat de la liquidació l'última vegada, igual que hem fet durant tot el cicle pressupostari, dèiem que ens sobtava una mica, davant d'un discurs que era comprensiblement content de l'Ajuntament, perquè els indicadors econòmics estaven molt bé a l'Ajuntament, nosaltres ho dèiem, és innegable que estan així, això contrastava amb tota aquesta situació que existeix i que hi ha alguna que, com es diu, no és conjuntural sinó que és estructural. Ja fa temps que tenim 4.000 aturats, fa temps que els serveis socials tenen un 10%, i aleshores això, dues reflexions. Des de la CUP vam proposar per exemple una cosa, que és que pensem que es pot jugar encara més amb el ratio d'endeutament. Tenim un ratio d'endeutament bo, però podem jugar, o sigui, amb aquests punts que signifiquen molts milions d'euros que poden anar, per exemple, per serveis socials que estan saturats de feina. No sé si heu provat de trucar un matí a serveis socials, en quanta estona triguen a agafar-vos el telèfon, moltes vegades, perquè estan desbordats i fan molt bé la seva feina, però estan desbordats. I la segona reflexió més de caire macro, diguem, o sigui, una cosa és la feina assistencial, la feina de posar aquests pedaços necessaris, però això no són casualitats, això són conseqüències d'un sistema en crisi, un sistema que de manera inherent al seu funcionament genera desigualtats, però a més que ara estan en la crisi, que com està demostrant aquest nou perfil de persones atès per Càritas, estem depauperant progressivament la majoria de la població. La majoria de població que fa uns anys vivre amb 1.000 euros era ser un pringat, ara és ser un privilegiat, o sigui, estem empobrits de manera massiva, i tot sembla indicar que el de Càritas anirà augmentant. L'altre dia dèiem, no sé quants s'han cobrat, potser n'hi ha molt pocs o cap, però sortia que a Barcelona hi ha 3.000 persones que dormen al carrer, moltes de les quals eren persones que fins a 5 anys es consideren de classe mitja, no? Per tant, d'una banda la feina assistencial, evidentment, més dotació pressupostària, jugant amb aquest marge per serveis socials, molt bé la feina de Càritas, però sense perdre de vista que això no són casualitats ni són externalitats, són causa del funcionament d'un sistema que és desigual de per si.
Més opinions? No?
Home, sí, jo volia apuntar i volia reforçar la idea que ha dit el Joan, no? El tema de dir, aviam, no podem posar l'accent que Càritas sigui la substitució dels serveis socials a la ciutat. I dona a entendre, al senyor Puigneró se li ha escapat. Diu, no, l'Ajuntament col·labora amb Càritas. No, és que és al revés, és que és Càritas que ha de col·laborar amb l'Ajuntament. No, no és l'Ajuntament qui col·labora amb Càritas, no, no. És Càritas qui ha de col·laborar a tapar aquells foradets que té l'Ajuntament. I jo crec que l'error està aquí, és el que deia el Joan, donar els serveis socials a una iniciativa. No, no, l'Ajuntament hauria d'entomar com a propi això i posar, com deia també l'Ignasi, posar els recursos necessaris per donar el sistema assistencial a aquestes persones. A nivell d'habitatge s'està fent una feina, no ho neguem, una feina a través de Promusa. també és cert, perquè Promusa en aquest moment té pisos buits i per tant pot fer aquesta dotació de pisos per poder donar cobertura en aquest sentit. Però jo crec que és l'Ajuntament qui ha d'agafar el bastió, qui ha d'agafar el timó i aviam què passa. I en tot cas Càritas a fer aquest petit complement.
Convergència i Unió i el PP sí, després
no, jo entenc, el senyor Pere Soler mai estarà content amb el que fa l'Ajuntament i sempre veurà, diguéssim, les coses al revés.
Perdona, jo li acabo de dir que Promusa i serveis socials estan treballant bé.
Llavors,
però estan desbordats, com
a vegades vostès demanen que hem de col·laborar més amb les entitats, el seu discurs és sempre aquest. Escolti, aquest és un cas clar on l'Ajuntament doncs col·labora amb una entitat per prestar aquest servei, que l'Ajuntament també el presta, però a més doncs, es dona suport i es col·labora amb una entitat per donar, diguéssim, doncs, un servei addicional i en aquest cas a través d'una entitat per ajudar les persones amb risc d'exclusió social. És que jo, de veritat, ja no entenc, diguéssim, el que... No l'entenc a vostè, fa un discurs, avui fa fatxar, demà faig bé, i el dia següent faig on deia A dic B, i ara...
Això últim s'ho està inventant, no, suposo?
Bueno, sí, perquè...
Clar, vostè ho llença aquí, avui faig A i demà faig dic B, i demà sí... Però què diu vostè? La gent que ens escolta no se n'entrarà del que vostè està dient.
Partit Popular.
Sí, jo només volia apuntar que, com jo tampoc comparteixo el discurs del senyor Soler, com és normal, no? Jo el que no arribo a entendre ni el del senyor Calderón, per descomptat,
El meu sí, per això. No, perquè molt malament ho deia que haver fet, perquè intentat que si fos el més marxista ortodox possible i si vostè n'hi agradat, doncs m'hauria de preocupar.
Compte que potser el renyaran a les assemblees després.
Estava fent referència a un punt que han tocat ells ara recentment, que a salvo que se m'hagi passat no li he sentit a vostè, no? És a dir, que si vostè sosté el mateix, tampoc estic d'acord amb vostè, senyor Urbea, quedis tranquil. Doncs el dir que solament les entitats públiques poden prestar serveis a la ciutadania, pues home, és...
Jo no he dit això,
Tu m'entens.
Bueno,
jo no he dit això.
Jo dic que els serveis públics han de garantir els mínims bàsics perquè aquesta població estigui assistida.
Ja.
No han de ser els
populars. Vostè que Càritas ha substituït el servei de
Partit Popular
de l'Ajuntament, això ho ha dit vostè.
Li toca al senyor Carreras.
Però en aquest cas, defensant una mica la posició de l'Ajuntament sense que serveixi de precedent del senyor Puigneró, pues el que és veritat és que si entre Càritas, Creu Roja i altres entitats privades cobreixen una bona part d'aquests serveis d'assistència, doncs l'Ajuntament cobreix el que ells no cobreixin, per exemple, no? És un punt de vista, llavors està bé. El que jo no sé, perquè ahir no vam poder-ho comentar, és fins a quin punt està Càritas a l'Ajuntament i Creu Roja cobreixen totes les necessitats de Sant Cugat o no. Hi ha alguna que no, per exemple, aquests que he dit abans, dels que estan sense sostre, que viuen en barraques, això és algo que certament aquí a l'Ajuntament sí que estaríem d'acord que si no ho fan les entitats privades tindria que mirar a veure què pot fer, que segur que ho han fet, per exemple, el de Promusa, no? Però què més es pot fer? Perquè... no sé, és una qüestió que segur que els serveis socials de Sant Cugat, que són serveis socials que funcionen certament molt bé, doncs ja estan a sobre, però és siguin els privats, siguin els públics, sigui el que sigui, aquesta gent s'hauria de resoldre com fos, no? El problema de la vivenda.
Iniciativa.
Aviam, que quedi clar que el que jo entenc és que l'administració ha de garantir una estructura mínima per tal de donar cobertura a totes aquelles persones, a tota aquella ciutadania que està en situació en risc d'exclusió social. I això no treu que es pugui coordinar amb Càritas. I entenem que, per exemple, el paper de Càritas és molt important pel coneixement de la realitat, perquè hi ha una actuació, com dir-ho, espontània de la gent que està en aquesta situació, que és anar a la parròquia i anar a Càritas a demanar que se'ls ajudi o que se'ls solucioni el problema. Jo el que dic és que ha d'haver una coordinació i que en la mesura del possible l'Ajuntament també ha d'ajudar, però l'Ajuntament no ha de defugir la seva responsabilitat.
Que ho faci, senyor Calderón.
No, jo no dic que ho faci, Jo el que dic, jo no dic que ho faci. Jo el que dic és que ha de reforçar la seva estructura. Jo dubto que vostè estigui d'acord, perquè cada vegada que hi ha un debat de pressupostos vostè demana que hi hagi menys ingressos a l'Ajuntament per fer front a això.
Vostès de seguida ja es posen a tremolar.
No, és que hi ha un tema de coherència en el discurs i vostè diu que està d'acord amb mi quan vostè o el seu grup, quan hi ha un debat de pressupostos o d'ordenances, demana que hi hagi menys ingressos a l'Ajuntament i sense ingressos no es poden fer polítiques socials. Això és així. No, bueno. Vostès... Per tant, i jo també volia, voldria posar en valor, que per això havia demanat el torn, els programes que fa Càritas. Perquè Càritas no només fa allò de la caritat donant aliments i no, hi ha un menjador social, hi ha el projecte del PIS, també fan formació per l'ocupació a una sèrie de gent. Jo crec que en aquest sentit Càritas fa un conjunt de programes transversals per intentar treure a les persones que s'adrecen allà, de treure'ls de la situació de pobresa. Jo crec que això també s'ha de posar en valor i s'ha d'explicar.
La CUP, que havia donat un torn de paraula.
Sí, molt ràpidament. Jo no estic d'acord amb ningú en el sentit que, bueno, sí que estic d'acord amb que Càritas fa una bona feina, però, per si no ho havia deixat clar en la intervenció que he fet inicialment, penso que ni Càritas ni l'Ajuntament, el que hauria de garantir l'administració és que no calgués fer aquesta feina.
No, estic totalment
de pedaç. Vull dir que un cop s'ha de fer la feina, evidentment, com més mans millor, i tant Càritas fa bona feina, l'Ajuntament fa feina, jo crec que se'n podria fer més amb més pressupost, però penso que el que hauríem d'intentar és que l'administració garantís que aquestes coses no quedessin al marge i no hagués de sortir Càritas o ningú, per tal de pal·liar-ho.
Algun comentari més? No? Passem plana, anem a Madrid. El Congrés dels Diputats ha denegat la petició del Parlament perquè se li transfereixi la competència per celebrar una consulta sobiranista. El president espanyol Mariano Rajoy s'empara en la Constitució i emplaça a iniciar els tràmits pertinents per reformar la Carta Magna. Va haver-hi tres representants del Parlament que van defensar aquesta transferència. Turull, de Convergència i Unió, que va dir no s'ha de témer que Catalunya faci un exercici de democràcia. Marta Rovira, d'Esquerra Republicana, va instar a passar a color la foto de la democràcia espanyola. Joan Herrera, d'Iniciativa, va dir que qui trenca Espanya és qui no reconeix el dret a decidir. Per la seva banda, el president de la Generalitat considera que el no d'aquest dimarts a la Cambra Baixa Espanyola no és un punt final, és un punt i a part. Massa qualificat la votació de dolorosa, però ha assegurat que a partir d'aquest no dolorós, les institucions catalanes buscaran la construcció de marcs legals, que n'hi ha de diversos, diu, per poder votar el proper 9 de novembre. He intentat també fer un resum de més de 5, 6 i 7 hores, em sembla, de debat ahir al Congrés dels Diputats, i els demanaria sobretot que fessin una valoració de com anar la jornada, però també amb la mirada posada al futur. A partir d'ara què? Què creuen que s'ha de fer, segons els seus partits, en aquesta qüestió territorial? Jordi Puigneró, de Convergència.
Sí, no, un petit matís amb l'interrupció que ha fet vostè. Ha parlat d'una consulta sobiranista. Jo crec que ahir el que anàvem a demanar era el traspàs d'una competència per poder decidir el futur polític de Catalunya.
Se li transfereix la competència per celebrar una consulta.
Que és diferent perquè
queda clar, queda clar.
Hi ha altres opcions que podien o que estan representades, diguéssim, en aquesta possibilitat de consultar el poble. Els que voten que no també estan decidint. Per tant, també se'ls dona la possibilitat de poder decidir. En tot cas, jo crec que ahir... el que es va evidenciar és que Espanya ens ha, que és el Congrés de Diputats, ens treu un altre dret en els catalans, que és el dret a opinar. Crec que ahir va quedar molt clar que negant-nos el traspàs d'aquesta competència per fer aquesta consulta, no el genèric, sinó per fer aquesta consulta, se'ns nega el dret als catalans a opinar. I per tant a saber què és el que volen els catalans del seu futur polític com a col·lectivitat. Potser aquest futur era continuar romanent Espanya, però en tot cas se'ns nega aquest dret i per tant no ho sabem. No podem preguntar als catalans què és el que volen per Catalunya. Després, una mica el que va ser el debat del Congrés, que me'l vaig mirar tot, es va evidenciar clarament el llibre, no sé si us ha llegit el llibre del Víctor Alexandre, La paraula contra el mur. Crec que ells va evidenciar clarament el que significa, diguéssim, aquest títol d'aquest llibre, La paraula contra el mur. O sigui, mentre uns intentàvem doncs carregar-nos d'arguments i donar arguments per poder doncs en aquest cas doncs fer una cosa tan senzilla com és preguntar a la gent, d'altres doncs ens posaven ahir una paret infranquejable, inassumible, i vaja, que estem un cop més, com ha passat en la història, diguéssim, d'Espanya, doncs confrontant dos models, dos models polítics molt diferents i diferenciats. També una altra reflexió que faig del debat d'ahir és que quan el Pla i Barret va arribar al Congrés, se'ns va dir, i se'ns va dir en aquest cas doncs, als nacionalistes, als sobiranistes, que un pla com el pla Ibarretxe li mancaven dues coses. En primer lloc, no era un pla que vingués amb una àmplia majoria, amb el suport d'una àmplia majoria, sinó que era un pla que havia estat aprovat pel Parlament Basc, doncs amb un 51%, si no recordo, i també, a més, hi havia en aquell moment tot l'escenari, diguéssim, de violència, de terrorisme, que per tant això feia impossible doncs, que l'estat espanyol pogués contemplar, diguéssim, aquell pla sobiranista. Escolta, nosaltres hem fet les coses dins del marc fins ara, el més legals possibles, hem fet tot el procés tal com se'ns ha demanat, el procés de l'Estatut, ara el pacte fiscal, ara el del traspàs de la competència, tot és no, 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 no i no.
Breument.
Per acabar, crec que no hi ha res a fer contra la Cerrazón espanyola, i per tant jo crec que ara nosaltres ja hem de deixar de mirar Espanya per una vegada els catalans i començar ja a mirar com afrontem els catalans el nostre repte col·lectiu.
Partit Popular, senyor Carreras?
Sí, miri, el resultat d'ahir era un resultat esperat per tothom, no hi havia ningú que pensés que podia ser d'una altra manera, no? El que es van volcar una quantitat d'arguments per les dues bandes pues, molt gran, i va tenir per tant un cert interès el debat des d'aquest punt de vista, però jo crec que el que es posa de manifest cada vegada amb més claredat, ara tenim un futur per davant incert i la veritat és que preocupant, no? Per tots preocupant, però el que jo crec és que el que es posa de manifest és la necessitat de superar aquesta situació, la necessitat per Espanya, pels catalans, per tots, de superar aquesta situació a través del diàleg, no? Però perquè hi hagi diàleg i perquè hi hagi entesa s'ha d'anar a l'arrel del problema, s'ha d'anar a què és el que està separant aquí a les dues posicions, no? Quan el senyor Puigdemont diu que Espanya només és un mur contra el que ens estrellem, és la negativa constant, home, això per què? S'ha de preguntar, bueno, pues, no és perquè sí. Sí, igual podria dir-se des de l'altra banda, és que vostès estan totalment tancats, vostès estan totalment com un mur, vostès van a la seva bola, és el que els diuen també, no? O el que els diem. Doncs perquè, què és el que hi ha aquí? Què és el que s'està... Quin és el punt de partida? El punt de partida és que una part està sostenint que la sobirania és Espanya, tota Espanya, i solament se li pot atribuir a Espanya, i això està respaldat per la Constitució i per la història. Això són fets. La sobirania, la capacitat de decidir, el dret a decidir sobre una part del territori, que un pot estar d'acord o no, però és una raó de pes. No es pot dir, no, miri, és que vostè no sé què m'està dient, no, miri, això és una raó molt sòlida, això a vostè no li convenç, vale, vostè no està d'acord, però no em digui que això és un mur contra el qual m'estrello, perquè clar, parli, discuteixi, veiem a veure com trobem solucions, però no em plori, sap què vull dir, perquè si no anem al lloc. Bueno, llavors l'altra banda que sosté, que també és molt comprensible i si vostè vol molt legítim, l'altra banda sosté, no, Catalunya té el dret a l'autodeterminació, Catalunya és una nació, el poble català té la sobirania encara que no li reconeixi la legislació i per tant té el dret a decidir sobre el seu futur polític, és el que estan dient l'altra part. Una cosa que no compartim molts catalans,
una minoria, espanyols, una minoria.
No? Molts catalans,
una minoria.
Breument,
això ho diu vostè, però breument, no hem votat, doncs ho sabem, perdoni la broma, però és que és així. Però, per tant, no ho sabem. Llavors, els polítics, que són els que dirigeixen, què han de fer? El que han de fer és, partint d'aquesta diferència substancial, no posar-se a dir que si el mur, que si plora, que si no sé què, que si no sé... No, no. Sentem-nos i parlem. Però si no assumir que això s'acabarà bé si seguim tirant a la nostra bola. Si segueixen vostès tirant a la seva bola, perquè això no sé on pot portar.
Un 80% del Parlament de Catalunya.
Des de l'únic que us ha uns danys a Catalunya...
Partit Popular, acabi.
Enormes. Sí, acabi d'una manera o d'una altra.
PSC.
Sí, si em permeten una prèvia. Jo volia començar amb el matís que puntualitzava el senyor Puigneró. El matís aquest que hi es votava el traspàs de la competència i no es votava pas el dret a decidir ni el vot favorable a la independència. Ho dic més que res perquè la gran majoria, i poso ja tots en el mateix sac, la gran majoria dels medis de comunicació, dels mitjans de comunicació, de totes bandes, estan confonent el fons del que es discutia ahir. I això és una llàstima, perquè tant d'una banda com de l'altra ens estan portant precisament en aquesta confusió que arriba un moment que la gent ja al final ja...
I aleshores per què van votar vostè amb el Partit Popular?
No sap ni què... Ni que... No, escolti'm,
vostè, no?
Vostè està com a periodista?
No, com a periodista, sí, fer-li una pregunta.
No, vostè no? Ha preguntat sobre ahir. Si vol, després li pregunto, li responc a la pregunta. a la pregunta. Per tant, jo crec que és important aquest matís, perquè els mitjans de comunicació no estan col·laborant gens en perquè això es pugui arribar a bon port d'una manera civilitzada. El nostre partit i el nostre posicionament ha de ser d'una manera com ha estat fins ara, i sobretot en el ple municipal, i ens hem d'alguna manera posicionat moltes vegades en una manera coherent i de responsabilitat amb allò amb el que hem anat dient com a PSC i com a grup municipal sobre el tema de la consulta. Sí al dret a decidir, sí a consultar al poble català quin vol que sigui el seu futur, no d'aquesta manera. Nosaltres creiem, i així ho hem dit, que s'hauria d'haver exhaurit el diàleg justament abans d'entrar en el Congrés dels Diputats a discutir, s'hauria d'haver arribat al consens, i entenem que posar la pregunta i posar la data de la consulta abans de parlar i de seure'ns a parlar, doncs creiem que això ja neix malament el debat que va haver-hi ahir. Segona qüestió. Tercer, què és el que defensem nosaltres? Nosaltres defensem seguir parlant, consensuar, seguir dialogant. El nostre posicionament és la tercera via. Pensem que la reforma de la Constitució i avançar cap a un estat federal és el que ens portarà al final la solució en aquest camí, i seguim pensant que s'ha de consultar el poble català amb una consulta acordada amb les dues parts, entre el govern català i el govern de l'Estat. Perquè el poble català al final decidirà el seu futur, i no s'ha de tenir por a que la gent expressi el seu futur a les urnes. Quin ha de ser em sembla que sóc el que estic sent més breu, però el seu futur, quin és el futur? Seguir treballant per les persones, per garantir els serveis mínims i bàsics a les persones que no es vegin. Abans parlàvem de l'informe de Gàritas, precisament això és el que nosaltres denunciem i és el que nosaltres volem seguir treballant, precisament per les persones i en contra de les retallades, que mentre s'està fent tot això, a darrere s'està treballant ben poc per les persones i pels serveis bàsics i universals que ens havien dotat.
Iniciativa.
Bé, ahir el que vam assistir doncs a una petició del Parlament de Catalunya representada pel senyor Turull, la senyora Rovira i el senyor Herrera al Congrés dels Diputats per tal de demanar que sembla bastant surrealista que la majoria de ciutadania de Catalunya vol exercir la democràcia. Volem votar, o sigui, la majoria de la ciutadania vol votar, vol aquesta consulta, vol la transferència d'una forma legal i acordada amb la sobirania popular de l'Estat espanyol, que és el Congrés, la majoria, el que té més representativitat i representa a més ciutadans i ciutadanes d'Espanya, que és el Congrés dels Diputats. Jo crec que amb més acord que aquest ja no es podia demanar. Demanar aquest referèndum acordat, demanar aquesta transferència, i esperàvem, sincerament, una resposta democràtica i una solució dialogada il·legal a aquest atzucac, si el volem dir d'alguna manera. Què ens vam trobar? Doncs lamentablement cap sorpresa. Però cap sorpresa des del punt de vista del govern espanyol, en aquest cas del Partit Popular, liderat pel senyor Rajoy, que evidentment va negar aquesta consulta, va esgrimir arguments de tot tipus i de tot color, dient que bueno, la sobirania espanyola no es podia trossejar, que no hi havia parts de sobirania, que no podien permetre que es trenqués Espanya, en fi, el Partit Popular, que conjuntament, i lamento dir-ho, amb el PSOE fa 2 anys van cedir una part important de la sobirania als mercats amb una reforma constitucional a l'agost amb 24 hores per tal de garantir el pagament del deute per sobre de les polítiques socials, doncs ens vam trobar amb aquesta resposta, no? Quina és la sensació que jo m'enduc? Doncs que hi havia com dues posicions clares, no? Una posició, si em permeten la metàfora, en blanc i negre, una posició hereva o continuista amb el que és l'esperit de la transició, una transició morta ja pel que es va veure ahir, un esperit de la transició absolutament esgotat, un moment de fi de règim absolut, en el que, a més de no deixar a la ciutadania votar, en aquest cas, per poder fer una consulta sobre el futur polític de Catalunya, a més, el que s'ha de posar de manifest, que a més d'això hi ha un moment de fi de règim en el que el pacte social s'està trencant, perquè no només és això, s'està recentralitzant més que mai i ens limiten els drets i llibertats. I moltes vegades, no només per part del govern. No només per part del govern.
La CUP, i tancarem aquesta ronda inicial.
Sí, intentaré anar ràpid. Endreçat segur que no, perquè et prenem moltes notes. Bé, d'una banda, constatar una cosa que des de la CUP i a nivell personal fa temps que pensem que lamentablement a l'estat espanyol no hi ha pactes i tractes possibles. Lamentablement, eh? Perquè el que seria normal seria asseure'ns a parlar. Diàleg, apel·lar al diàleg com es fa des del Partit Popular, des del PSOE, el PSC, el diàleg, sentem-nos a parlar, no, és que perdona, ens asseguem a parlar del que volem parlar. És com si jo dic, escolta, vull parlar de futbol, i vosaltres, sí, no, asseguem i parlem de bàsquet. No, és que vull parlar de futbol, i és el que feu vosaltres. O sigui, apel·lar al diàleg, un diàleg que, no, apel·lar al diàleg només així, no té cap sentit. El Jordi Ramonet ho explicava molt bé a l'Ara recentment, no? I és un crit buit que fan des del Partit Socialista i des del PP, des del PID, del criptofalangisme, no perdré ni un segon a parlar-ne, no? Però el PSOE i el PP, que són iguals en aquesta qüestió, parlen del diàleg i no volen dir res, no? Ahir va haver-hi una dimissió de la democràcia, o sigui, l'estat espanyol va demostrar que no es pot parlar. Crec que hi ha una diferència abismal entre el nivell dels tres representants del Parlament i els altres, els que van intervenir en l'estat espanyol. A mi em fa vergonya, penso que n'hi ha hagut de dolents, però el Mariano Rajoy és el president més mediocre des de la mal anomenada democràcia espanyola, una persona que no dona cap argument, amb una argumentació, bueno, això, absent, o sigui, va dimitir, perquè parla de la sobirania, que només parla de sobirania popular i de drets fonamentals dels espanyols, qui se'ls està carregant cada divendres. Parla d'això, i a més diu que hem de decidir tots els espanyols. Aleshores, per què no van votar tots els espanyols l'Estatut d'Autonomia? Perquè vam votar nosaltres, això ho va dir el senyor Turull, que vaig pensar, ostres, això és que és un argument definitiu, no? Doncs, això d'una banda. Després, jo he de viure una altra dimensió, perquè el senyor Millo i Lucena, que els escoltarà al matí, fent una lectura del debat, bueno, que tinc la gran intervenció de Rubalcaba, o Rajoy, que tal, tal... Bueno, Rubalcaba, igual, no va donar cap argument. Va fer un argument, bueno, és vergonyós que es digui socialista, el senyor Rubalcaba, i tots els que van votar ahir, perquè va dir que està en contra de l'autodeterminació. O sigui, qualsevol socialista que digui això ha d'estripar el seu carnet de socialista. No són socialistes, són un partit espanyol i pretesament demòcrata que en els assumptes d'estat participa igual que el PP. I a mi el que em sembla alarmant és que ara la demagogia del Pere Soler, per intentar marxar de la qüestió, dient que el que són important són els drets de les persones i tot. I li torno a recordar, em sap greu, va ser Zapatero qui va començar, va ser el PSOE que amb el PP i amb els vots del PSC van votar per canviar l'article, per prioritzar el deute. O sigui, no fotem, no fotem, de debò, és que em sembla alarmant. Finalment, i em sembla honest dir-ho, per mi les millors intervencions van ser les del Joan Herrera i del Joan Coscubiela. Penso que les més honestes, en el sentit que des del seu federalisme van fer una anàlisi de la situació, per mi, clar i diàfan, i van fer les úniques crides de debò al diàleg. Allò sí que era demanar diàleg. I explicant per què havíem arribat fins aquí, que ha sigut perquè, una cosa, si tu dius, volem dialogar, i et diuen, no. Volem fer un estatut per dir que som una nació, no volem marxar? No. Volem fer tal? No. No, no. Què has de dialogar? Hem de dialogar sobre una cosa que no tenim ganes de dialogar? Hem de parlar sobre ganxet o sobre macramé? O sobre patchwork? No. Volem parlar del dret d'autodeterminació i de fer una consulta. Finalment, sí, no? Que per molt que vulguin, o sigui, ahir es va constatar que el sí traurà, jo crec, un dos terços i un tres quartes parts, perquè fa 2 anys a la meva família hi havia 10 federalistes i 2 independentistes, i ara tots som independentistes, perquè amb Espanya no hi ha ni tractes ni pactes possibles.
Si volen una altra ronda, però si els demano que sigui molt més breu. Sí, no, que s'expliquessin, perquè és un tema complex, però molta brevetat.
Dos constatacions. A veure, primer, ahir, jo decepcionat pel paper que va fer el Partit Socialista. Comparteixo que s'ha de reconèixer la feina que ha fet en aquest cas, Iniciativa per poder convèncer Izquierda Plural, i que Izquierda Plural a nivell espanyol doncs tingui una visió diferent del model d'estat, i de com ha de ser doncs un estat modern, que el que té en aquest cas ho tenen el Partit Socialista i el Partit Popular, no? Del Partit Popular ja no n'espero res en aquest sentit, però del Partit Socialista, home, la veritat, paper galdós ahir el de Rubalcaba, i ja no el de Rubalcaba, que mira, encara potser sí, però dels diputats del PSC, diguéssim, que sempre diuen que tenen aquesta llibertat de vot, que són un partit federat i que no sé quantes mandanques més, ho sento molt. O sigui, ahir és que no es va veure la posició del PSC en aquest procés, no es va veure, i per tant jo crec que ja el PSC està absolutament desaparegut pel que fa, i no tornin a dir sisplau que estan a favor de decidir, no m'ho tornin a dir, és insultant, la veritat, després del que van fer vostès ahir, és insultant que diguin que estan a favor del dret de decidir, si no hi havia, no hi ha forma més legal i acordada que fer-ho com ho van fer ahir, que va ser anar on hi ha la sobirania del poble espanyol per preguntar-li que ens deixin fer la, que ens deixin fer la consulta. I per acabar, el mite aquest del Partit Popular de que la sobirania, escolti, tots som propietaris de la sobirania i que això no es pot, diguéssim, canviar si no estem tots d'acord. Escolti, això, senyor Carreras, Carreras, anava a dir senyor Rajoy.
Breument, breument, que han d'intervenir els
altres. Sí, això és com quan unes persones decideixen conviure juntes en un pis, per exemple, uns amics decideixen anar a viure en un pis i compartir pis, doncs el primer que han de decidir, o sigui, un cop hi viuen o estan vivint junts i potser han anat a viure obligats doncs, des d'un principi, però pot arribar un moment que algú pugui dir, escolti, miri, és que jo no vull continuar visquent aquí, no, és que això ho hem de decidir entre tots. Com ho decidim de tots? Decidim de tots si jo em quedo, com vivim en aquest pis, qui renta els plats, qui s'ocupa de fer la neteja, qui va a fer la compra, però el que no pot estar en qüestió,
el que no pot estar en qüestió
és que si algú no vol viure en aquell pis, no pugui decidir-ho unilateralment.
Partit Popular.
A mi el que em crida molt l'atenció és que parlin de la falta d'arguments dels altres com ho fan, no? Em crida molt l'atenció, però jo no ho he fet, podria haver parlat de la senyora Rovira, no ho he fet, i podria, no. Podria, però no ho he fet i ni vull fer-ho, no? Però llavors que dic, no, és que el senyor Rajoy no ha donat raons, és que el senyor Rubalcaba ha sigut d'una pobresa, perdonin, a vostès, que no els convenci a vostès, no vol dir que no argumentin. No sé si és que es posen unes ulleres mentals que els hi fan veure les coses d'una manera molt deformada, com em sembla que és el cas del senyor Bea, quan diu que el senyor Rajoy parla de drets quan ell està burlant els drets. Però què m'està dient, senyor Bea? Però
la veritat, l'estic dient.
Què m'explica?
M'explica la veritat.
La veritat, bueno, sí, sí. Llavors vol dir que el senyor Rajoy no pot parlar de drets perquè, com segons vostè...
No com segons vostè.
Bueno, no l'interrompeixo, no l'he interromput, eh? I el senyor... El cas del senyor Puigneró és diferent. El cas del senyor Puigneró es posa uns taps de cera quan parlen els contraris i no sent res. No sent res. Llavors, com no sent res, llavors diu coses que dius, però vostè què em diu, no? No, home, és que si volem entrar en un terreny constructiu, si volem servir als ciutadans, a més, i no els volem enredar ni enganyar-los ni tornar-los bojos a molts, hem de dir les coses clares.
Ens tracten d'immadurs.
Hem d'entrar dintre...
Que acabi el Partit Popular.
Li dic clarament, vostès són uns immadurs polítics. Exacte. Molt clars.
Sí, sí.
PSC.
Sí, no, és curiós, jo estic d'acord amb un dels anàlisis del debat d'ahir, doncs que el senyor Rajoy no va argumentar, o el nivell dels arguments doncs eren molt, molt bàsics, i va intentar entrar en tecnicismes de si es podia, perquè no es podia, és a dir, no va convèncer ningú, ni els seus, quasi, però bueno, a part d'això, és curiós com el focus de la discussió d'ahir es torna a centrar en el PSC, no? Com si el PSC tingués la culpa de tot. De tot, és el gran sac de gemecs de tot. El PSC té la culpa de que no es pugui parlar, de que no votin en diferent del PSOE, el PSC té la culpa del dret a decidir... No, escolti'm, PSC, ho torno a dir, PSC està a favor del dret a decidir, però no d'aquesta manera, està a favor del diàleg. Potser vam arribar al fet d'ahir per la inoperància del govern Mas de no exaurir totes les vies de diàleg. Miri, escolti'm, va haver un moment en què l'Estatut del 2006 es va quedar estancat, no hi havia acord. I sap què va passar? Que el senyor Homs, que no era la primera espasa, i el senyor Iceta, que no eren les primeres espases, van posar a parlar i van començar a desllorigar el tema juntament amb el senyor, em sembla que era el Saura.
O el
Bosch. O sigui, vol dir que no fa falta que siguin les primeres espases. Si el senyor Mas no és capaç d'interpretar i de portar el diàleg amb el govern de l'Estat, que busqui amb una altra persona que potser tingui algun altre dot i que potser tingui alguna altra entrada. Això és. Jo em miro el got mig ple. Jo crec que la intervenció del Rubalcaba va oferir diàleg, i els hi puc dir que el PSOE a poc a poc s'està movent, i això és molt important.
Breument, iniciativa de la CUP, per tancar.
S'ha mogut a un realisme que no reconeix el dret a decidir dels pobles d'Espanya, i això és, jo crec que a dia d'avui és inqüestionable i que ha de ser així, i llançar un missatge de que bueno, s'ha esgotat una via però en queden més.
La CUP
i PSOE a poc a poc està movent cap a l'espanyolisme més recalcitrant. Però és que, a més, evidentment que la culpa la del PSOE. El PSOE va governar durant 14 anys a l'estat espanyol i no va fer res de federalisme. Res. O sigui, no. I quan van governar l'estat espanyol el PSOE i aquí governa el tripartit, res de federalisme. O sigui, van mentir dient que tenien l'Estatut. Per tant, evidentment que té culpa el PP. El PP ja els coneixem. Són els hereus del franquisme. Però el PSOE tenia una responsabilitat. I se l'ha passat pel forro. han renunciat a la democràcia.
Hem de marxar. Jordi Puigneró, Jordi Carreras, Pere Soler, Joan Calderón, Ignasi Vega, moltíssimes gràcies al 5 i molt bon dia. Poden dir bon dia, si volen, a la
bon dia.
Bon dia, bon dia.